La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem parlar sobre el futur i els reptes que encara la Unió Sant Cugatenca. Per fer-ho, tenim a l'estudi Ramon Bernils, el Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Molt bon dia, Rogeli.
Molt bon dia.
El Pau Vázquez, periodista, cansat d'un ple llarg d'ahir a la tarda.
Cansat, però amb ganes d'aquesta tertúlia.
Perfecte. I Joanmi Fernández, director d'Estratègia i Producció Audiovisual de la Casa. Molt bon dia, Joanmi.
Molt bon dia.
I moltes gràcies per acompanyar-nos, que hem tingut una baixa d'última hora del Jordi Casas, a qui desitgem que es trobi bé ben aviat. Tenim una tertúlia d'aquelles denses, perquè la ciutat bull a actualitat. Parlem, si us sembla, comencem amb la Unió, perquè hi ha hagut un punt d'inflexió per al futur d'aquesta entitat, que té entre cella i cella consensuar amb l'Ajuntament la gestió del teatre i de la sala Clavé, que passaran a mans municipals un cop les dues parts liquidin el consorci gestor. L'entitat veu oportunitat aplicar una gestió comunitària amb el Consorci, la Unió i altres col·lectius, com seria el Consell de Cultura o la Taula d'Arts Escèniques, per garantir, diuen, la pluralitat de la programació escènica. Així ho ha explicat el president de la Unió, David Pujol, en una entrevista a Cugat Media. Sentim-lo.
Obrir molt el debat de com ha de ser la programació de la Unió. La idea és crear una comissió artística, doncs, que estigui representada l'Ajuntament, que estigui representada la Unió i que hi hagi altres persones o entitats de Sant Cugat. El nostre model de programació artística creiem que ha d'estar format per una comissió, no per una sola persona o una sola organització.
El teatre està tancat des de fa 15 anys i s'obriria al llarg de l'any vinent coincidint amb el 125è aniversari de l'entitat, segons expliquen des de la Unió. Serà el moment en què posaran en valor el llegat i un futur com espai de trobada i creació de cultura santcugatenca. Abans, però, caldrà resoldre la demanda que l'exllogatera del bar va interposar contra la Unió i l'Ajuntament per incompliments d'acords, i la voluntat de l'Ajuntament, diuen, és arribar a un acord, segons ha explicat a aquesta casa el president de l'entitat. Anem per pams, perquè hi ha molts temes sobre la taula referents a la Unió. Si us sembla, comencem amb aquesta gestió comunitària. Creieu que pot ser un model positiu per un espai com la Unió?
És un model. És un model que existeix en d'altres ciutats. Ara em ve el cap, per exemple, a Cardedeu. Però jo crec que segurament pel que fa a la Unió, el repte ara mateix és saber com es liquida i quan es liquida, i després el plantejament de la mateixa entitat, que entenc, entenc el neguit, la preocupació, i que pensin lògicament en els plans de futur, perquè això és molt lícit. Però aquesta liquidació passa també pel tema de la Joana, en aquest cas com es liquida i com d'alguna manera s'encara, diguéssim, la demanda que ella fa en el cas de la gestió del bar, i aquí ens deixen molts interrogants a sobre, tot i que ja portem amb aquest col·laborat uns quants capítols, no? A part d'ara del tema escenotècnic, que això també s'ha encallat més del compte i més del previst, independentment de com estava el consorci. Això realment ha estat com una cursa d'obstacles que tampoc té massa lògica i tampoc s'ha explicat massa bé. Ara és veure una mica com se soluciona això, que jo crec que és cabdal, perquè l'entitat o el model que es vulgui implantar en la Unió tiri endavant.
Pau.
Sí, és una història, com deia el Joanmi, de retards, de promeses que no acaben de complir-se o que s'allarguen molt en el temps, i estic d'acord amb el que comenta, que plantejar-se quin ha de ser l'estil de gestió abans que es resolgui tot el que s'ha de desencallar, no? perquè es pugui tirar endavant, doncs potser és anar una mica de pressa, i realment ja portem molt temps esperant, no? Però crec que ara també parlar d'aquesta gestió comunitària, bé, si és un model que els hi serveix i és un model, entenc, per preservar aquest teatre de més de poble, o sigui, podríem fer una mica la diferència entre el que és el gran teatre auditori, no, com aquest teatre, que en principi també hauria de ser de poble, vull dir, és un equipament de la ciutat, però com per fer els grans espectacles, i un teatre de la Unió més enfocat, no sé si al teatre amateur o a propostes que potser, pel que sigui, no tenen cabuda al teatre auditori, doncs si aquesta gestió comunitària és el que ho ha de permetre, a mi em sembla bé que la Unió faci una mica el que cregui més convenient per l'entitat.
Rogeli.
Jo m'agradaria anar una mica als perdó, als orígens i dir el que s'havia dit ja fa molts anys quan es va fer el Teatre Auditori, que hi hauria una segona sala, la segona sala B, per tant, per poder acomplir les demandes de les entitats de Sant Cugat, que digue-li teatre, digue-li grups musicals, digue-li d'altres entitats que necessiten dansa, per exemple, que necessiten d'aquest espai. Això era més que evident. Això no es va fer, i s'arriba al punt, després de bastants anys, a la Unió Sant Cugatenca, s'arriba amb aquest acord de poder tirar endavant aquest projecte de col·laboració entre l'Ajuntament i la Unió, la qual cosa doncs, tots els ciutadans ho rebem, i sobretot les entitats ho rebem amb els braços oberts, i al cap d'un temps ja es comença a dubtar. Però jo el dubte que també que tinc és, escolta, tot això no es va signar sobre paper, sobre notaris, sobre gent d'aquest món, i per tant va quedar clar ja que això seria així i que de la gestió se'n cuidaria durant, sembla que era 40 anys, no sé, més o menys, em sembla que estic parlant una mica de memòria, doncs hi hauria aquesta col·laboració de l'Ajuntament i per tant també units amb la Unió, que la millor la paraula també ajuda, no? A dir, unim-nos, no? I que de retruc, això que torno a repetir, que se'n beneficia no solament a la Unió, que tenia un espai que José Sacristán, en un moment determinat, quan va venir a Sant Cugat, a la Unió, va dir que allò era indigne, per dir-ho suau, me'n recordo. No, doncs, bé, doncs, si l'Ajuntament s'hi posa, la Unió s'hi posa, la gent del poble estem contents i alegres i feliços perquè això tira endavant, i ara, ha passat tots aquests anys, que no han estat pocs, de restauració.
2009 comença tot plegat, sí, amb el concurs de creditors i es va embolicant.
Exacte. Doncs hi arribem ara a un punt en què hi torna a haver aquest punt d'inflexió en què no ens acabem de posar d'acord. Ostres.
Jo vull creure que estem a la final del túnel, també.
Sí,
vull dir que al final són molts anys.
Sí, sí, potser sóc una mica pessimista, però...
No, però... el que passa és que és el que tu dius, com és que això, no, sobre un paper, tal... és que aquí hi ha aquest problema, que aquest paper no és vàlid jurídicament. Clar. Aleshores, clar, hi ha una secretaria general en aquest ajuntament que diu...
I un interventor.
Aleshores, és com aquesta cursa d'obstacles que comentaven. El Rogeli segurament hi estarà molt d'acord, perquè és un home de ciutat, d'aquesta ciutat, i que n'ha viscut molta segurament també a la Unió, que trobem a faltar aquest equipament, perquè és aquell format... Nosaltres, ho parlo ara com a ràdio, ho trobem a faltar moltíssim, perquè a part que estem molt lligats, perquè la història de la Unió és la història de la ciutat, i perquè allà se n'han viscut moltes coses i se n'han fet debats, i hem fet un cicle de música que era el Mouta, i hem fet moltes coses que jo trobem molt a faltar aquest format per la ciutat.
125
és que no el tenim ara mateix, no el tenim. I és allò com veure aquella llum que està al final del túnel i que no arriba, però jo crec que estem ara millor que fa 15 anys, segurament.
No estem a les beceroles com en un inici. En tot cas, el següent pas hauria de ser la dissolució d'aquest consorci per poder fer la divisió horitzontal i renegociar a veure qui es fa càrrec de què i quina gestió tindrà l'equipament, però això no es podrà fer fins que no es resolgui la demanda de l'exllogatera del bar de la Unió, la Joan, que exigeix que se la compensi perquè ella ha estat 7 anys sense poder explotar els seus drets en aquest equipament, no? Un procés que està judicialitzat perquè durant molt temps no hi ha hagut entesa i que per ara sembla que no s'arriba a l'acord. Sembla que l'Ajuntament demanaria per una banda un temps perquè la situació econòmica del consistori és la que és, però al final la restauradora doncs reclama el que ella creu que li pertany. Què passarà si el jutge dona raó a la restauradora i s'ha d'indemnitzar aquesta persona per aquests anys que no ha pogut explotar el seu negoci i per la maquinària que ha perdut, que l'Ajuntament li havia guardat, s'havia compromès a guardar-la durant un temps i de cop i volta a través d'una trucada, no, li diuen que aquella maquinària ja no pot quedar en el seu magatzem, que la recull o la perd. no? Que ella també lamenta això.
Doncs haurà de pagar, no? Vull dir,
si un jutge dirà el tipus de reparació, exacte, que hi haurà, crec jo, a no ser que l'Ajuntament arribi a un acord, però al final tindrà, és el que deia, tard o d'hora tindrà una solució, que o la dictarà un jutge, sí, o arribarà a un acord. Sap greu també perquè en aquest cas la Joan sempre hi ha estat, crec, molt implicada, i tots recordem doncs, l'època que ella ha gestionat el Bar de la Unió, i que al final ha estat com el que aquell mal col·lateral, no?, que algú ha patit, no?, amb una cosa que segurament doncs, al final és de tot l'enrenou, que ja és com aquella part que segurament ha quedat més descuidada.
Sí, havien de ser 2 anys, en portem 15.
I al final, vull dir, sí que comentaves això, no, Alba, que l'Ajuntament li hauria demanat aquest temps pel tema de la situació econòmica del consistori. Al final porta anys esperant. Jo potser crec que no li importa esperar una mica més,
si
realment la via judicial li compensa més que no arribar a un acord, que pel que havia llegit, de moment l'Ajuntament li oferia molt menys
la meitat del que ella demanava.
Clar, vista aquesta situació, doncs m'espero més, i ja un jutge decidirà com se m'ha de compensar.
De fet, ell ha hagut d'engegar 2 negocis en paral·lel, doncs, perquè el font d'ingressos que tenia, que era el Bar de la Unió, doncs, ja no era possible. El problema és que la justícia no sempre és ràpida, i aquest pas és necessari perquè la Unió segueixi endavant, no? Rogeli.
Sí, està clar que en aquest cas aquesta persona perjudicada no en té cap culpa d'entrada, i dient-ho de forma planera, aquesta persona té un contracte, està treballant, dona servei, en aquest cas, a l'entitat, a la Unió, però també a la ciutat, al poble, a Sant Cugat, a la gent que hi va, i que de cop i volta, sense una raó punyent, allò que dius, home, és que està incomplint el contracte, és que està fent malament la seva feina, etc. No hi ha res d'això, simplement que hi ha un canvi de rumb. La Unió decideix pactar amb l'Ajuntament tot el que s'està fent encara, i la perjudicada, en aquest cas, els perjudicats són molta gent, però ella també,
a títol personal,
a títol personal se la fa fora. A veure, d'entrada i de forma així planera, sense entrar en temes de jurisprudència, que evidentment seran els que decidiran el que s'ha de fer, doncs entenc que aquesta persona se l'ha de tenir en compte, i jo crec que entre l'Ajuntament i la Unió, que la Unió no sé si té gaires calés, perquè estem parlant de calés aquí, pot fer alguna cosa, però jo crec que l'Ajuntament s'ha d'implicar, ha de buscar la manera de compensar aquesta persona que va perdre la feina i molts diners.
Creieu que l'Ajuntament hauria de fer aquest pas endavant per no esperar que sigui la justícia qui resol, perquè tot això endarreriria més, o val la pena esperar que sigui un jutge qui decideixi què, com i quan s'ha d'indemnitzar?
És que al final hi ha uns serveis jurídics de l'Ajuntament que, pel que jo, no, puc entendre, al final el que fa, un ajuntament el que ha de procurar és que tot el que decideixi o tot el que tiri endavant a nivell judicial tingui el mínim d'impacte, entenc, sobre el ciutadà, sobre, en aquest cas, les arques municipals. Per tant, jo no hi estic en aquesta òrbita, no ho sé, però entenc que un servei jurídic sempre entenc que va per l'interès general del consistori. Per tant, aquí no sé com encaixa aquest tema, no sé des de l'àmbit jurídic com pot encaixar.
Jo entenc que l'Ajuntament ha calculat que em surt més a compte desencallar això ja per poder dissoldre el consorci i tirar endavant, o esperar la via judicial. Entenc que ha fet càlculs, ha dit, doncs, entenc que de moment em surt molt més, no sé si molt més, però pel que es veu, no?, em surt a compte, doncs, esperar. Entenc que la seva proposta de compensació, que no va compensar suficient a la llogatera del bar, doncs, és potser fins on podia arribar. Si la Joan ho ha rebutjat, doncs entenc que ara l'Ajuntament diu, doncs mira, ara m'espero i a veure què diu la justícia.
Si ens posem en l'escenari en què aquesta demanda es resol, per tant, es pot fer la dissolució del consorci i es pot començar a parlar d'aquesta gestió que des de la Unió reclamen que sigui compartida en la Sala Clavell i en el teatre, vosaltres creieu que la Unió com a entitat sí ha de tenir a dir en aquesta programació, o se n'ha de fer càrrec l'Ajuntament, que entenc que en aquest cas possiblement aniria de la mà de la programació del Teatre Auditori i que potser es convertiria aquest Teatre de la Unió en la Sala B, que no sé, després en parlem si voleu, si ha de ser o no ha de ser la Sala B o si fa falta una Sala B a part de la Sala de la Unió.
Jo crec que hauria de ser incompatible les dues coses. Ja sé que és difícil, eh? Ja sé que és difícil. Està clar que a Sant Cugat falta una Sala B. I si voleu ara us explicaré un secret.
Home, i tant.
Que no ho és tant.
Exclusiva.
Però, per exemple, jo vaig treballar una colla d'anys al Departament de Cultura, a Cultura, estava aquí a prop d'aquí, a la Casa de Cultura, i va arribar un moment que fèiem una programació. Jo era tècnic de cultura i era responsable de la programació, i en aquell moment portàvem gent com la Maite Martín, que està programada ara al Teatre Auditori, va venir aquí a la Casa de Cultura, venia el Poveda, venia gent boníssima, de primera fila, que aconseguíem a través de contactes, perquè feien gira per aquí a Catalunya, i pam, trucada aquí, trucada allà, sense pagar massa diners, pam, aconseguíem que vinguessin aquí a la Casa de Cultura, que és un espai petitíssim, no? Bé, la intenció era de...
El sacristán no el veu portar.
No.
M'ho sagra la llengua per no fer-li el comentari.
Però la idea era de fer una bona programació perquè el poble ho necessitava, a veure, perquè aquells moments no es programava aquest tipus d'activitats al Teatre Auditori, i nosaltres, i aquí ve el tema, ho fèiem per a fer veure als polítics d'entorn, amb bona fe, fent aquestes coses que fèiem, doncs per fer-los veure que feia falta aquesta Sala B per aquest tipus d'activitats. Està claríssim que la Casa de Cultura era insuficient, veníem totes les entrades, estava a tope i tal, però si allò s'hagués fet el que ara serà la Unió, doncs també s'omplia. El Teatre Auditori en aquell moment, el Poveda, no ho sé, perquè estic parlant de fa molts anys endarrere, que era un moment que el Poveda estava... i la Maite Martín també estaven pujant, i allò, bé, no? Doncs bé, us dic això perquè la intenció dels programadors d'aquell moment, Jordi González, també, em sap greu dir el seu nom, també, però és que és veritat, anàvem amb aquesta intenció de fer veure de que realment feia falta una Sala B. Bueno, ja la tenim, tu, posem-nos d'acord, tirem endavant, compartim-ho, fem-ho entre Ajuntament, que necessita aquest espai, aquesta segona sala, i també entre la Unió, que d'alguna manera també representa una part del sector cultural del poble, i per tant, a través de la Unió també, i amb la seva pròpia programació, que també la podem fer, jo crec que ens podem posar tots d'acord, i a veure, un dia fer coses de Teatre Auditori, Sala B, un altre dia fer de Teatre Amateur de Sant Cugat, que hi ha diversos grups, que si dansa, que si música, etc. Jo crec que això és possible. Si
fa la sensació, però, que la Unió el que li fa por és que aquesta programació de Sala B del Teatre Auditori potser es pugui menjar espai, aquesta programació pròpia, no?, de les entitats i dels grups de teatre del poble.
Però jo crec que hem tingut moltes etapes de la Unió, i ara em ve al cap, potser fa 20 anys, quan hi havia el Cristian Treceño, que estava a la programació de la Unió, que es buscava un format que no assolia el Teatre Auditori. Són competència involuntària, què vol dir? Sempre seran competents en el sentit de quan tu ja afegeixes una oferta a la ciutat, es segmenta el públic. I és inevitable, però això enriqueix. Vull dir, des del meu punt de vista, que omplis unes quantes menys butaques al Teatre Auditori i se'n vagin a una altra sala, vol dir que hi ha més oferta. És involuntari, crec. I crec que, i en aquella època, en què també hi havia col·laboració de l'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera, al marge que també tingui la seva xarxa de centres culturals, aquí a la XSP, que tenim aquí a la ciutat, que també va portar uns altres formats de contingut cultural, la Unió tindrà tant, crec que a part de ser una sala pensada, que crec que ha de ser pensada perquè les entitats la puguin gaudir, i puguin fer-la servir, també crec que aporta una cosa que el Teatre Auditori no està portant, i és inevitable, i és el que diu el Rogeli. Jo crec que es pot crear, quan parlàvem dels models comunitaris, es pot crear un model que sigui compatible amb tota l'oferta de la ciutat. Jo crec que això és factible i ha passat, en el passat hi ha existit.
Servirà també aquest model de cogestió també per evitar que es contraprogramin determinats espectacles, potser? Vull dir,
és més fàcil
fer una programació si es té en compte la globalitat dels equipaments de la ciutat, fins i tot la XSP.
Clar, però per això ja passa ara. Jo crec, en aquest sentit, que pot fer una mica de basarda o de por, no sé qui, al final és una oferta de cultura més àmplia. I això segmenta el públic i no passa absolutament res. No passa absolutament res, perquè al final Sant Quatre estem arribant a una població de 100.000 habitants. Jo crec que podem fer una cosa atractiva perquè la gent no marxi a Barcelona per fer no sé què, marxi a altres capitals ben connectades a la ciutat, sinó que aquí jo crec que pot augmentar molt l'oferta i els públics que no van ara mateix al Teatre Auditori.
Sí, jo penso el meu cas, no? Sant Cugatenc, 28 anys, jo quan el Teatre de la Unió va deixar funcionar tenia 12-13 anys, per tant no tinc un record d'un espai o un equipament on poder anar a veure espectacles teatre que no sigui el Teatre Auditori, i crec que el tipus d'espectacle que es fa al Teatre Auditori és un i és molt concret. Per tant, sí que veuria bé, no, com comenta el Joanmi, aquesta segmentació d'oferta per persones com jo, que potser no sóc usuària habitual, per no dir gairebé mai, del Teatre Auditori, doncs sí que podria trobar un altre espai amb una oferta que potser em seduís més que la del Teatre Auditori. Així que jo ho veig bé.
De fet, és un espai que fins i tot alguns artistes han reivindicat. També al cap, quan hem fet reportatges d'aquesta casa dels aniversaris del Teatre Auditori, la mateixa Emma Vilarassau, no?, que deia que potser que el Teatre Auditori estava molt bé, però que és un espai molt gran i que en determinats espectacles, com poden ser monòlegs o obres de teatre més intimistes, costa molt arribar en una platea i un anfiteatre d'aquelles dimensions. Per tant, es podria ampliar aquest tipus de programació. Ara bé, l'última data que hi ha sobre la taula per al teatre és 2025. Estem a 22 d'octubre 2024. Creieu que es podrà inaugurar aquesta sala de teatre, tenint en compte que requereix també de 3 mesos de rodatge tot plegat? Perquè
això ho hem preguntat, no?
No ho sé, vull dir, ara que també llegia que hi havia problemes d'insonorització.
Ah, sí, ara anem, ara anem, no patiu.
Uns veïns, o sigui, no ho sé. Jo no em faria il·lusions, vull dir que arribi quan arribi, perquè si al final, que jo entenc que la ciutadania demani aquests timings i l'entitat mateixa no els demani, però clar, vull dir, venim ja de molts anys, llavors ara dir, no, segur que a finals de no sé què s'obre, i després et diu, ai no, mira, hi ha aquest retard perquè ara es veu que les obres per insonoritzar no es van fer bé i aquí s'ha de fer no sé què. Jo no marcaria cap data.
Has obert el meló, eh? Els problemes d'insonorització d'aquest equipament, què creieu que hagi passat? Perquè un equipament nou de trinca, podem dir, tingui aquests problemes d'insonorització, sobretot per les activitats que es fan a porta tancada. Sabem que les activitats que es fan, no, a l'espai que està obert, doncs, bueno, doncs a ser el soroll.
Anava a assenyalar els bastoners, però...
Sí, bé, és el tall de veu que tenim quan en parlem, del
veí. Sap greu. Però sí que és veritat que alguna cosa ha passat, doncs s'ha de verificar. Jo crec que al final no és el Bernabéu, crec que aquí estem tots d'acord, no és el problema que tenen els veïns o el Camp Nou, és igual, un anfiteatre així gros, però el tema és que ha d'encaixar tot, les peces, i una part ja la comunitat, el que no podem tenir ara és també la comunitat en contra d'això. Vull dir, ja només ens faltava això amb la Unió, per tant s'ha de mirar a fons i
és aquest nou escenari, no?
Jo no soc tècnic de so, d'instal·lacions o d'insonoritzacions, per ser més clar, no? Però per això estic seguríssim que té solucions. Sí. És una cosa que potser no s'ha treballat prou bé, o potser no s'ha invertit prou diners per a solucionar-ho, però això us asseguro que té solució. Això mateix exactament va passar al Casal Cultural de Mirassol quan es va inaugurar. Hi havia uns problemes impressionants de sonoritat d'aquella sala, i es van solucionar posant-hi cortines, fent venir gent especialista, allò que fan de picar de mans per anar provant so, però també ara tenen màquines i mitjans super importants i actualitzats que fan que aquestes mesures es puguin solucionar, es puguin el tema de la sonorització. Jo crec, i no és perquè sigui un home de fe, que ho soc sobretot amb aquestes coses, sinó perquè jo crec que hi ha mitjans tècnics actuals que permeten sonoritzar bé un espai i recuperar-ho. Per tant, jo faria una crida als veïns i veïnes de la Unió que tinguin una mica de paciència, segur que això s'arregla i que podran anar a la Unió, gaudir-ne i, a més, sense haver-ho d'escoltar de casa.
El problema és aquest, no?, que si bé de ben segur que es poden solucionar aquests problemes d'insonorització, segurament no serà ràpid, perquè ja sabem que, a més, en l'administració pública i les obres van lents. Mentrestant, com es soluciona, no?, perquè ara Roger li demanaves paciència als veïns, que és un factor, però és clar, quan tu estàs a casa i no pots descansar perquè hi ha els assajos de les entitats i el cap de setmana i això, hi ha un moment que potser se't fa bola i crec que també es pot entendre, no?
I tant.
O no?
Sí, però hi ha gent que li molesten les campanades també. No, no vull anar a desmereixer el soroll, però hi ha gent que li molesten les campanades.
Ui, les campanes.
O els assajos de les batucades al parc del costat, als jardins. Val. Sí, és que això és lògic. L'únic és, al final també... No vull fer ara avís als veïns, no, que hi ha una normativa i aleshores que també hem de veure si s'està complint o no, perquè potser es compleix o potser també hi ha protocols que encara no s'estan aplicant i no rigueu, però una porta oberta fa moltíssim. Sí. I hi ha contraportes en molts teatres que fan que insonoritzen. Si hi ha entitats que estan assajant o el que sigui, i ara no volia assenyalar, però si algú es deixa una porta oberta, això s'escampa. Per tant, hi ha una sèrie de protocols que potser no s'estan aplicant perquè encara no...
Que potser
no,
la solució és més fàcil que anar més enllà.
Però hem de veure també si realment està complint la normativa o no. En aquest cas, d'intensitat de decibels, sembla que està sobre els 80, el màxim permès fins a les 11 de la nit. Aleshores, això ho ha de dir una màquina i un auditor, i ara hi ha de dir si tenen raó o no.
De fet, però... una primera sonometria s'ha fet, el Rubén Marimón, que és aquest veí que es queixava d'aquest soroll perquè estava porta en porta i passava una nota de veu on es sentia efectivament, sense voluntat d'assenyalar, doncs els bastoners assajant a les 9:37 concretament, no? Clar, ell deia que s'havia fet aquest exercici de fer la sonometria, però que s'havia fet un cap de setmana no hi havia activitat.
Que no estic dient que potser que s'han de veure tots els protocols d'una sala que és nova i potser sí que faltarà alguna cosa per aplicar, diguéssim, la insonoritat que marqui la llei i reglamentària per un equipament d'aquest tipus.
Mentrestant, però, potser es pot fer una crida a ajustar
horaris.
Assajos.
Ajustar horaris.
No?
Sí, no, això
per,
segur
per
que
exemple...
sí, però jo segueixo confiant en la tecnologia que està molt avançada i que permetrà insonoritzar fins a cert punt, suposo, però que no, fins al punt de no molestar i que el tema aquest que deia el quàntum dels decibelis doncs es compleixi, que a cap i a la fi és la norma, la llei, és la que mana i això sí que no ens ho podem passar.
Ens arribem al punt final ja d'aquesta tertúlia. Ara us demanaria fer com un exercici de visió futurista. Com creieu que acabarà tot plegat? Quines dates creieu que podem tenir sobre la taula? Quin és l'escenari que preveieu més proper?
Buf. Jo no m'aventuro, perdona, perquè després de veure
us demano mirar la bola màgica,
No ho sé, ja tinc ganes, moltes ganes que això es materialitzi, perquè crec que, insisteixo, és un equipament molt necessari a qualsevol ciutat i que crec que Sant Cugat se'l mereix amb el número d'habitants que té i amb el teixit associatiu que té. Se'l mereix moltíssim i esperem que sigui el 2025 que podem començar a veure treballar si s'ha solucionat o no el tema de la propietat. Veurem si poden començar abans, entenem que sí, perquè això si, ho apuntava també el Pau, pot ser una mica llarg també, perquè si s'ha de solucionar el tema del bar, doncs veurem aviam les dates, però jo espero moltíssim que comenci el més aviat possible.
Sí, jo crec que es materialitzarà. Crec que serà una sala, que un equipament que pugui combinar això que comentàvem de la sala B i que també pugui ser per les entitats. I bé, vull dir, ja portem molts anys esperant, comentava el Roger abans, no, són una mica pacients, però jo crec que sí que ho veurem.
Sí, jo crec que també crec que sí, que...
Mira que bé, que vam amb un punt optimista,
que el,
no?
Que el 25 ho tindrem, sí. I que els infants, la gent jove, les entitats i també els preus una mica més assequibles, perquè hi ha gent que no pot pagar entrar dos entrades o una entrada de 45 euros. Doncs tot això serà possible aquest any 2025. Vaja, jo quan escrigui la carta als Reis ho posaré i em solen fer cas.
Doncs escolta, jo em quedo amb aquest apunt optimista de tots tres, que la Unió ve ho necessita perquè és un equipament super esperat a la ciutat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Roseli, Pau, Joanmi. Us convido a seguir-nos escoltant perquè seguirem parlant de cultura, ara en format de literatura, perquè ens acompanyarà d'aquí res breus en moments la Tania Juste, una escriptora sancuatenca que acaba de publicar la seva setena novel·la, Les noies de Sants.